Persones que eduquen a l'Espluga FM Ràdio. Persones que eduquen amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Diumenge 11 de febrer de 2018. Benvinguts i benvingudes al programa Persones que eduquen. Molt bon dia a tothom. En aquest programa, la Montse i jo mateixa, amb la companyia dels nostres convidats, seguirem aprofundint i coneixent una mica més altres entitats de l'Espluga que busquen una funció educadora i social o també potser d'entreteniment per a les persones. Avui parlarem amb l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Espluga i amb la Germandat de la Santíssima Trinitat. I acabarem entrevistant l'escriptora espluguina Maria Carme Poblet perquè ens comenti els seus llibres i les seves inquietuds.
Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
Tenim entre nosaltres l'Anna Martínez, la Montse Pérez Joan i l'Antoni Espasa com a representants de l'Associació Jubilats i Pensionistes de l'Espluga. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Molt bon dia, benvinguts. Esteu bé? Esteu còmodes?
Sí?
Sí.
Gràcies, sí.
Doncs ara ja ens bombardejarem aquí amb un munt de preguntes, la Filo i jo, que tenim ganes de saber. Vinga. Som-hi, som-hi. Aviam, quants anys fa que qui sou, quin càrrec teniu, quina feina feu i feu, per què, no? Tot això, una mica, ho aneu explicant cadascú. Potser l'Anna, primer, ho explica una mica. Doncs
pues fa, jo, fa uns 12 anys.
Que ets el jubilat?
Que jo sóc el jubilat.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I tu quin càrrec ocupes?
Jo sóc la presidenta.
La jefa.
La jefa.
El senyor, la cap de tots els jubilats
el senyor,
i jubilades.
Som nou i el senyor Antonio Espasa és el secretari.
Molt bé.
La Montse Pérez Joan és la segona, la vicepresidenta.
Molt bé.
Després hi ha Antonio Roca, que és el tresorer. I després hi ha vocals, que és la Pilar Saragossa, la Pilar Blanc, la Francisca Civit,
i Magda Bota.
Ah, i la Magda Bota. I la senyora Conxita
Saumell,
que som els nou, som nou.
Molt bé. De junta, diguéssim, que us n'encarregueu de decidir.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. I, per exemple, Antoni, per què ser l'Associació de Jubilats, no?
Perquè som de l'associació.
Perquè com es crea?
Mira, us faré un breu resum, perquè sabeu d'on venim i fins ara.
Fantàstic.
D'acord. O sigui, el breu resum del jubilat de l'Espluga és així. La documentació que hem trobat a l'associació, sabem que l'any 1978 els jubilats de l'Espluga eren socis i depenien de l'Associació de Jubilats de Tarragona. Per aquest motiu, pagaven una quota de 50 pessetes per soci, fins l'any 1994. A partir d'aquest any, fins al 2002, van augmentar a 100 pessetes. Com tots sabem, l'any 2002 va entrar a la zona euro i la quota també va variar de 100 pessetes a 1 euro, 166 amb 66, igual com va passar amb els diaris, si se'n recordem. Durant els primers anys, fins al 1995, va ser president el senyor Jaume Pere Joan Tosset, que anirem de Cal Calixto, que tenia el bar, que tots tenim record d'ell. Després va ser president el senyor Josep Estivill. Ser-ne socis de Tarragona, què volia dir? Volia dir que el pes de l'organització ho portava la Junta de Tarragona, tant com les excursions, les xerrades, les conferències, els actes, etc. El màxim de socis que hem pogut trobar, que va ser l'any 1998, va ser de 611 socis i de protectors 22. Entre totes aquestes persones, havia que eren d'altres pobles de la Conca, com de Vimbodí, de Montblanc potser no, però de Blancafort, Solivella, i de fora de la Conca, com per exemple Vinaixa, l'Albi i Cervià, hi havia alguns. A partir del 2002, un grup de socis, capitanejats per Josep Estivill, que en pau descansi, doncs fa pocs dies que ens ha deixat, van decidir de fundar l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Espluga, i aquest any passat, el 2017, vam celebrar els 25 anys de la seva fundació. Ell encara ens va fer una carta del que recordava sobre el seu inici, que la vam llegir el dia de la festa, que si voleu la puc llegir una mica escuetament.
Si voleu una mica, fer un resum, perquè
sí.
Home, bueno, si és curta, doncs encantades. Sí, sí, sí. Eh? Sí. Segur que és molt bonica.
Bé, soc en Josep Estivill i vaig ser, juntament amb altres socis, el fundador de l'Associació de Jubilats de l'Esport de Francolí i també el primer president. Bé, primer que tot van anar a demanar informació a l'Associació de Valls, que ja n'hi havia, per a veure com anava la cosa i per mirar sobre els estatuts. I després, quan ja van tindre una mica tot això engegat, també van demanar a l'Ajuntament que els cedís un local. El primer local que van deixar l'Ajuntament va ser l'antic hospital, a baix de tot. Després, al fer-se el centre mèdic al CAP, es van traslladar allí. Hi havia una sala al damunt d'allí on anem a visitar. No? Com que allò es va fer petit i havien de pujar moltes escales, doncs llavors van dir de buscar un altre local i van buscar els baixos de Cal Quadrat. I a partir d'allí, doncs ara fa uns quants anys que estem aquí a la plaça de l'Església, aquest local que abans era de la cooperativa de consum i panificadora, que ho van cedir a l'Ajuntament, i llavors l'Ajuntament ens va deixar la segona i la tercera planta, i actualment estem allí. Va ser la primera associació de la Conca de Barberà, i va estar muntada, van donar molts consells i van ajudar altres associacions, com per exemple Blancafort i algun poble d'aquí a la Rodalia. Bé, tot això és el que ens va dir el Josep Estivill amb aquesta carta que vam llegir el dia que vam fer la celebració dels 25 anys.
Doncs està bé recordar-ho, perquè sí. el que ha dit l'Antoni, el Josep Estivill, fa pocs dies que ens ha deixat, i també és una mica de record i reconeixement amb una persona que també va tirar endavant la creació d'aquestes jubilats de l'Espluga, no?
Li van portar una medalla i el que van fer com regalo allí aquell dia dels 25 anys, i el van visitar.
Una miqueta com va anar això d'aquests 25 anys, aquesta celebració.
Els 25 anys, doncs mira, el senyor Quadrat doncs és el que tenia molta il·lusió de fer aquest aniversari, i desgraciadament ell no va poder vindre perquè estava malalt. I bueno, van fer els 25 anys, van fer un preu, la meitat de preu de lo que valia el dinar. Van fer regalos, vam anar a demanar a veure si no es podien ajudar les caixes, no podia ser. L'única va ser la caixa, nos va donar molts bolsos d'esport, que també els vam regalar. Van fer coses d'així, de regalar
sortejos,
i va, l'Ajuntament nos va ajudar també molt, no es va pagar l'equip de música, que van vindre, eren dos o tres persones.
Un trio.
No?
Sí.
Un trio. Sí, sí. La festa major ens va pagar, aquest no. Aquest el vam pagar nosaltres, el de la festa.
No era aquest?
És igual.
Bueno,
és igual.
Va fer una festa important. Nos van ajudar, bueno, sí, sempre que pot, l'Ajuntament sí, nos ajuda. I bueno, va passar, vam ser 100 persones, molt que bé. Això no l'arribem mai a fer, i va ser un dia molt bonic, molt, molt. I llavors pues, vam llegir la carta aquesta del senyor Estivill, també del senyor Quadrat, vam anar a veure el senyor Soler també, que clar, va ser president, i bueno, va ser un dia molt maco. Molt bé,
perquè hi ha 25 anys en molts anys,
molts anys,
de lluita,
molts anys,
no? I heu passat en tres locals diferents, ens ha explicat molt bé l'Antoni o Iana. I llavors una cosa, hem escoltat que es pagava una quota, no? Ara es continua pagant aquest euro, com es paga, com us aneu finançant, aviam, tot això de com ho feu,
horaris,
això.
Ara es paga 10 euros a l'any.
Molt bé.
I després... bueno, es financem, doncs, mira, hi ha una mica de petit bar allà, i doncs, si queda algo, doncs, és per nosaltres, que queda molt poc, perquè és clar, s'ha de fer a un preu simbòlic, que no valgui massa, perquè bueno, si val el mateix que un bar normal, doncs, ja no és una associació per acollir la gent, perquè vingui la gent a passar-s'ho bé. I després hi són de 11:30 del matí, de 11:30 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda.
4 a 7 de la tarda.
I després les oficines estan obertes de 11:30 a 1. i dilluns, dimecres i divendres, per si els volen venir a apuntar, si volen fer algun soci nou. Aquest any hem fet algun soci nou. Sí. 4 o 5, no?
8, 8,
8, 8 de 9. 8
de 9. D'aquí podem fer una crida d'aquí mateix. Sí,
això, això,
eh?
Exacte.
Sí. Exacte. Això és molt necessari.
I quines activitats feu al llarg de l'any?
Bueno, pues, jo faig el bingo els dimarts, que som una trentena ja de dones.
Ah, molt bé.
I després paguen un euro, que normalment està prohibit el bingo. No podem
això
dir
és que jo ara quan...
No podem dir això. És una festa per nosaltres. I se passen a la tarda.
Ui, no passa res.
Passem la tarda i després pues, fem berenars. Quan un no és un aniversari, és una...
Ho celebreu.
Sí, ho celebrem. I després pues, hi ha un dia, que és el mes de maig, que fem una festa i fem sombreros de paper. I aquest dia també anem tots al restaurant, cadascú paga una miqueta, i s'ho passem molt bé, també és un dia molt maco. I bueno, cada dia venen també unes 15 o 20 persones a passar la tarda. Però més al dematí, alguns, ara cada vegada venen una miqueta més els senyors. Però de dir que ve la gent i fa cua, no.
Bueno, Antoni, alguna altra activitat
a poc,
vulguis dir?
A poc, sí.
Bueno, sí, a part d'això que diu la senyora presidenta, a veure, durant l'any han fet moltes de coses. Per exemple, sí, us resumeixo una mica.
Sí.
El gener vam fer el dinar de comiat al senyor, dinar de comiat al senyor Quadrat, perquè ell va dimitir, i llavors va entrar la senyora Anna Martínez. Després vam assistir, com cada any, també a la nit d'entitats. Aquest any, bueno, no és el 17, era el 16, vam proposar al senyor Quadrat, perquè feia molts anys que havia sigut president, i el vam proposar amb ell, i llavors vam anar a la festa també. S'ha organitzat conjuntament amb l'Ajuntament un curset d'informàtica i un altre de gimnàstica, que va durar 5 mesos.
Això està molt bé, no?
Sí. Al febrer es va fer un mini curset de 3 alumnes de l'institut que van vindre allí a la llar a ensenyar uns quants jubilats la manera de fer anar els ordenadors.
Molt bé.
Sí, també, doncs mira, déu-n'hi-do. Es va celebrar el dinar de Carnaval, que això és una cosa que ho fem cada any, ara ja estem pròxim a fil, també.
Totes les festes.
Sí. Després també, bueno, anem a les reunions del Consell Comarcal, que allí hi ha totes les associacions, en el qual es tracta, doncs, bueno, problemes que hi pot haver a les entitats, no? I a més allí s'organitza un dia a l'any que cada poble se n'encarregui de fer la celebració de totes les entitats de la
festa dels jubilats de la comarca.
Exacte, exacte.
L'any passat va ser Vimbodí, aquest any ens toca a nosaltres organitzar-la.
Som-hi.
Després resulta que també es fan excursions, que, no? Cada any se'n fan bastantes, es va fer una excursió a la ruta del Cid. Bueno, es va programar i aquesta, com que no hi havia prou quòrum, les empreses te diuen que no, si no hi ha molta gent, te diuen que no pot ser. Llavors aquesta la van haver d'anul·lar, però després, més tard, ja veureu, que al final la van fer.
Van fer diverses.
Després se va parlar amb els directors dels col·legis perquè els nens de primer i segon fessin un dibuix de cara als seus avis, com veien ells, els nens, de cara als seus avis. No? I van fer els dibuixos amb unes frases.
Una mica l'interrelacional, generacional.
Sí, sí. Es va fer una altra excursió a Girona per veure les flors, es va fer una excursió a Barcelona a veure la Fira Gran, que això, la FATEC ja és el conjunt d'associacions de tot Catalunya, no és la FATEC que diuen, i llavors fa un dia a l'any a Barcelona, fa una fira per la gent gran, tot de cara a coses per la gent gran, no? Després
bueno,
es va fer l'assemblea general que cada any hem de fer, que en aquest cas va haver de rectificar l'assemblea que fos presidenta l'Anna Martínez, perquè esclar, ella el dimitir era vicepresidenta, va ser automàticament presidenta, però llavors això ho havia de rectificar l'assemblea, no?
I clar, el protocol.
Ah, exacte, legal. Sí, molt bé. Bueno, llavors el juliol també vam fer un campionat de dòmino a la residència, perquè sempre durant l'any fem dues vegades de dòmino
i baixem,
hi ha una mica de contacte amb ells, amb els de dalt. Després, bueno, ja ho hem dit, això al setembre que vam fer la gran festa dels 25 anys, no?
Sí.
Després a l'octubre també va mediar que ara hi ha un joc nou que n'hi diu un Rumicuc, que aquí no es jugava, doncs ara, ara doncs, també
està molt bé aquest joc.
Vam començar ensenyant doncs, els associats, no? Hi ha un grupet de senyores que van continuant, no?
Jo ho sé, perquè això ho comenten, jo ho he sentit, que s'ho passen molt bé i per això, els hi passa no, l'estona volant.
I a més,
exercita la memòria i el pensament lògic.
Doncs per això. Després se va fer la tradicional excursió a Andorra, que cada any també es fa, i el novembre es va fer, juntament amb els jubilats de Cambrils, l'excursió a la Ruta del Cid, que no s'havia pogut fer, perquè aquesta excursió, a part que és maca en si l'excursió, a més, és que ens van donar un pernil per cada persona que va anar, sis botelles de vi i un formatge d'un quilo.
Escolta, jo em vull jubilar, tu.
Doncs mira, quan en fem un altre ja us avisarem.
L'autocar estava ple de pernils. Ja em podeu avisar. Llavors...
Bueno, doncs ja està. Ah, llavors sí. El desembre van fer aquesta exposició de pessebres també, perquè ara sí. També de fer exposicions de coses, per exemple, no sé, de xapes o de segells o del que sigui,
o de quadres,
no?
O...
I ara el desembre es va fer de pessebres que van fer els nens també de primer segon dels col·legis.
Això està molt bé.
Sí. Els primers segon dels col·legis del Martí Poc i de les Badrunes i després també de la catequesi també en van portar.
També recupereu.
Es va fer una exposició.
Recupereu fotografies.
Vull dir que sembla que no fem res, però
no, 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 feu moltes coses, moltíssimes, eh?
Sembla.
I tant.
També recupereu fotografies velles de coses passades, que també és important això, perquè hi ha coses que es perden, no?
També vam anar a Cuenca, l'últim viatge. Hem anat diverses.
Que no pareu, no pareu, eh? Això està molt bé. Llavors, Montse, que tu et veig més allà baix, ara per tu n'hi ha aquesta pregunta que et sembla. Hola. A veure, quines propostes creieu que agradarien als vostres associats, no? Quines teniu previstes de cara a l'any que ve? És a dir, a més de tot això que...
D'aquest
any que entrarem, el 2018, sí.
Val, mira, doncs, que tenim previstes, hem contactat amb un parell de persones perquè ens facin un taller de cuina, ja que tenim... Bueno, que ja ho dirà després l'Anna, una cuina nova. Després també tenim unes xerrades previstes, que en principi vindrà l'Eloi Cordomí, que el coneixem, i llavors ens va dir que vindria un dia a fer una xerrada.
L'home del temps.
Sí. I després, per saber què els agradaria als associats, a nosaltres ens agradaria que vinguessin i ens diguéssim, ens agradaria que féssiu això, ens agradaria pues, fer... Que el que ens han dit que agradaria a molta gent és fer ball. Però,
no podem.
Però després fer ball resulta que comences, venen 10 parelles, després no venen 3, després no ve una, i clar,
t'has d'estar dit a
donar amb un blanc. Ja. I es va començar a preparar anys enrere, es va començar a fer, però al final es va deixar fer perquè no hi havia quòrum, que és el que diu ell.
Clar, llavors, potser...
Si la gent anés venint, pues, i es va augmentant, o mantenint, per lo menys, pues, llavors sí que dius, fem això.
Vosaltres esteu oberts a qualsevol proposta,
clar,
no?
Sí, molt bé. I després tenim ganes de fer coses i de que si ve gent, pues...
El diumenge aquest ja fem alguna
cosa. Sí, aquest diumenge està previst fer una mica d'inauguració per
casa del Carnaval.
Com que és el Carnaval, fer uns bunyols i que vingui el que vulgui a la tarda, diumenge a la tarda.
Perquè ara quantes persones sou associades?
Associades actualment som 241, que són representa els qui paguen, no? Perquè va haver una època que n'hi va haver més, però què passa amb això? Passa que la gent, els jubilats, es fan grans, no? I per raó natural marxen, es moren, no? Però després hi ha un altre sector que, a part de que es fan grans, doncs no es poden moure de casa, no? I és clar, llavors si no poden vindre, doncs també es donen de baixa. Llavors el problema està en què, és clar, això és de raó natural, aquestes coses. Lo bo fora que els que fan 65 anys es volguessin apuntar. Encara dius, és que jo no hi vaig o no hi aniré,
però col·laborar,
col·laborar, exacte. Sí, perquè sí. Jo me'n recordo, jo del 2005 que vaig fer els 65 anys me vaig apuntar, jo la veritat és que tampoc no hi anava alguna vegada a l'excursió molt poc, però doncs jo tenia altra feina i crec que molts no venen perquè també tenen altres coses a fer, no? Però almenys si un està apuntat, doncs mira, col·labora i fa la massa més gran, no? I això és el que també ens agradaria que la gent vinguessin.
Clar, doncs d'aquí fem la crida nosaltres, eh? I després quin és l'objectiu d'aquesta associació? És a dir, perquè quin objectiu teniu vosaltres, no? És a dir, no és només passar el temps. És a dir, ja, com hem vist, feu excursions, feu activitats, teniu plantejat fer conferències, no? Sí, per tant, una mica...
Ens ho hem descuidat abans de Nadal. Vam fer un taller de centres de flors.
De flors,
per Nadal. Amb espelmes i coses. I això també ho vam fer. El que passa és que no va venir...
També ara estem esperant per fer gimnàsia.
Molt bé. Perquè segurament vosaltres també heu detectat que hi ha gent que se sent sola, no? Que potser la que a vegades ve fa com una crida, o creieu que aquestes persones no venen de vegades?
Jo vaig començar així. Jo no era de la Junta i vaig començar així.
M'agrada molt això que expliques.
Jo coneixia la Carmen Ford, coneixia la Cinta, la dona del Bustos, coneixia... Unes quantes persones ja d'edat avançada, i s'avorrien, que no havia res, que no hi ha res a l'Espluga, que no podem anar a cap puesto, que no hi ha res per passar la tarda. I un dia vaig dir, pues mira, compraré un bingo i farem això als jubilats, però en privat,
com un joc privat,
tranquil·les. I bueno, pues vaig a reunir, érem unes 17 o així de persones, i contentes, mira, donaven 20 cèntims i era per pagar el berenar o el que compràvem.
És com una mena d'aportació.
Perquè el que diu la Montse, eren les persones que poden estar massa
aïllades.
Estaven
soles, a la tarda a casa, o jo la veia sentada allà en un banc davant de casa seva, allà a les Moreres, i jo vaig decidir, i és així com vaig començar.
Com fas un diàleg i parles i trobes a companyia.
Sí, que una mica és acollir o
passar el rato.
Que la gent estigui en companyia, parlar, entretenir-se també, i organitzar alguna cosa que pugués fer un grup, diguéssim, no? Que és el que dèieu un dia parlant, no? Que potser hi ha una gent que ja s'organitza més sola perquè va amb la d'Incerso, el que sigui, però hi ha una altra gent
que no es mou
i que llavors l'Associació de Jubilats fa això, aquesta funció social, diguem-ne, no?, de fer una mesa en grup i
cada
companyia.
Vegada en venen més, cada vegada venen més els jubilats.
Clar, perquè el que es fa...
A prendre un cafè, a prendre un xocolata, i ja s'ha passat la tarda allí, calentes, perquè també compta això, i xerrant, n'hi ha bastantes.
Bueno, és que el que es fa vell és el cos, però l'ànima no. I per això la gent busca diàleg, busca trobar-se, busca companyia, i això està molt bé.
I quines dificultats teniu, Montse, això?
Principalment les econòmiques.
Sí,
perquè cobrar 10 euros a l'any.
Sí, i de vegades no...
I després, saps què passa? Que, doncs, mira, ara han posat unes persianes. Clar, això s'ha de pagar. Si fem una miqueta de berenar, doncs, o ho paguem nosaltres. Com ara la festa aquesta del soci, doncs, clar, va costar diners.
El principal és l'econòmic.
El principal és l'econòmic, perquè el de més ens ho soluciona l'Ajuntament, vull dir que no en tenim de problemes de...
Bueno, és el que deia l'Antoni, com més gent hi hagi, millor per repartir.
Pots fer més coses,
repartir i compartir.
Cada vegada que demanem ajuda, ens ajuden, amb la pista, amb tot...
Les cadires, les taules, ens
han fet una
mica més associats.
I ara això del local, no? Això que dius, Montse,
vam fer una festa per la inauguració de l'exposició que vam fer de la cooperativa, molt maca.
Clar, i teníeu una cuina nova.
I ara, i la cuina que ens han fet, que volíem, perquè si volem fer el diumenge per la gent que ve un rato...
Una bereneta.
Un berenar, ven creps o el que sigui.
Fantàstic.
I si hi ha algú que vol vindre a ensenyar, un curs, també ho farem.
Molt bé.
Està molt bé.
I estem molt contents, perquè això ha sigut un regal.
Jo quedé molt digne.
Ha sigut un regal que estem molt contents.
Jo ho he visitat i la veritat és que ha quedat molt digne i molt acollidor. Voleu afegir alguna cosa o comentar, Antonio?
Bueno, el que volem és que vinguin.
Això que ja ho hem dit. Ojalà la gent s'atencessi una miqueta més i poguessin fer
més
socis.
Una mica de més joves.
Homes, dones, de tot, no?
I si volen vindre joves a fer alguna cosa per nosaltres, per passar el rato, també poden vindre.
Voluntaris a fer una mica de cursos i coses.
Sí, jo un dia vaig parlar amb el collet d'aquest de l'Ulbenguen, a dir que a veure si poguessin venir a fer alguna cosa, però no m'ha dit res més. I llavors ja vam parlar també amb els infants per fer això intergeneracional.
Els petits, sí.
I llavors aquí els col·legis sí que van respondre. Però aquests, de moment, no ens han dit res.
El jovent, així, d'aquesta edat, podríem vindre per fer ballar la gent.
També hi ha una cosa que potser hauríeu de posar en contacte amb l'institut, que és, no, Montse, el del servei comunitari.
Sí.
Servei comunitari tenen una funció que és això, és fer
un servei a la comunitat.
A la comunitat. Jo, podria també, ser això, que podria ser lo de la informàtica, o no?
Sí. Perdona, això que dius, és això que van vindre tres nois de l'institut l'any passat a fer això.
Doncs això es podria renovar, perquè això és cada any. Però clar, els nois trien el lloc on volen anar, llavors han de ser...
I després també hi va haver uns anys que l'institut també feia la memòria històrica i feia portar avis. No? Per explicar una mica doncs, com es vivia abans, sí. No? Llavors també estaria bé, no? que contactar amb els jubilats també estaria bé, no?
Sí, també. Sí.
Doncs aquí queda dit, sí, que pels joves, pels voluntaris, pels de 60 i 65
que està obert a tothom.
Està obert a tothom.
Clar.
I molt bé.
I que el diumenge si volen vindre hi haurà bunyols de poma i creps i tot el que se pugui fer.
Els jubilats tenen marxa, com veieu, no, Montse?
Sí, tenen marxa. Escolta, jo ja em vull jubilar. Us asseguro que jo quan m'ajubili no m'apuntaré a Montblanc, m'apuntaré a la vostra associació.
Hombre, ja a Montblanc teniu també un munt de gent.
Sí, però jo sóc espluguina encara, tot i que visc a Montblanc.
Jo que me n'alegro.
Encantades de tenir-vos, no? Filó, això ha estat molt bé.
Ha estat molt bonic i molt interessant i molt bé de conèixer i que ens ho expliqueu i ens animarem.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a l'Espluga FM Ràdio per la vostra conversa, que us vagi molt bé i que podeu celebrar de moment 25 anys més, que tingueu bon carnaval i també molt bon any amb totes les vostres activitats.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
Si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi.
Bé, doncs, continuem aquí amb el Persones que eduquen. Som al segon bloc, acompanyades i molt ben acompanyades, la Filo i jo, per la Blanca, per la Trini Rosic, la Blanca Rosselló, perdó, la Trini Rosic, i la Maria del Carme Poblet, que venen les primeres a explicar-nos una mica què és la Germandat, explicar-nos els seus objectius, i després parlarem amb la Maria del Carme dels seus llibres i de literatura. Anem, doncs, a fer una mica d'introducció de què és la Germandat de la Santíssima Trinitat i de què ha suposat per l'Espluga i per la seva història. Com molt bé explica l'historiador Jordi Roca en el seu llibre Arrels, número 4, diu, ens trobem davant l'única entitat social de la vila que ha superat els 100 anys d'existència. L'any 1877, un grup de 47 persones, tot just acabada la darrera guerra carlina, fundà la Germandat de la Santíssima Trinitat, una associació que vinculada només... que era vinculada només pel fet de donar socors a persones en cas de necessitat i que ha aguantat aquesta associació l'embat del temps, tant és així que encara avui hi ha la Germandat de la Santíssima Trinitat a l'Espluga. Per explicar-vos una mica què feia aquesta associació, als seus inicis hi havia 10 persones, hi havia un president, un secretari, un vicesecretari, un infermer major, dues infermeres menors, dos oïdors de comptes, i a més hi havia també el metge inspector i un encarregat de portar els avisos a la casa dels malalts, els ciris i l'estandard a l'enterrament, i també cobrava les quotes, que en principi eren de 5 pessetes. I les prestacions que es donaven per malaltia, que eren ajuts, que en aquell moment no hi havia, no? No hi havia com avui que hi havia aquests ajuts que rep la gent en cas de malaltia, no? O d'incapacitat, eren, per exemple, de 6 rals en els homes per, quan tenien malaltia, estaven al llit o tenien alguna fractura, i de 4 rals al dia quan era una malaltia no crònica, no? Després això va anar canviant fins a arribar als nostres dies, que ara l'objectiu també és d'ajut, però és tot un altre, no? Perquè ens ho clarifiqui una mica, tenim la Trini Rosic amb nosaltres. Trini, què suposa la Germandat?
Pues mireu, la Germandat és una cosa, una entitat molt marcada aquí a l'Espluga. Resulta que abans la gent no hi havia seguretat social. I quan un pagès se posava malalt...
No s'emocioni, Trini, tranquil·la. Perquè, és clar, això són vivències de molt temps i qui ho ha viscut molt amb les cases i amb tot el temps de viure la Germandat com ho ha viscut la Trini... Doncs, a poc, tenim tranquil·litat.
Pues sí. Pues llavors, qui es posava malalt, el resto de germans anaven a ajudar-lo. Com que tot era pagesia, doncs si era el temps de bermar, anaven a recollir el fruit, si era el temps del segar, també feien el mateix, anaven a recollir el fruit, i aquell pobre pagès que estava malalt, doncs se li recollia tot el fruit. Llavors sí, llavors també n'hi havia algun que estava malalt, i llavors cobrava uns diners, que llavors hi havia molta gent malalta.
Clar.
I així van anar empujant, amb molt bona voluntat per tots, i bueno, i això l'Espluga ens ha quedat marcat. Jo sóc de les velles, que hi ha ara l'entitat, i estic molt contenta de ser-hi, perquè veig que és una entitat que ha fet molt de bé al poble.
Clar, ara les coses han canviat.
I ara sí, clar. Ara és un altre sistema que llavors... I que tothom té una gran devoció a la Santíssima Trinitat.
Sí, està
arrelant. I tothom està molt content, i tenim molts socis, i com ho dic altres, data de fa més de 100 anys, i es manté, és una entitat que es manté, i que tots estem molt contents de poder tirar endavant. I que la gent tingui la devoció que té a l'ermita de la Santíssima Trinitat.
Això mateix.
Gràcies, Trini. És normal que s'emocioni perquè, clar, va ser molt bo per un poble, no? En aquella època que hi haguessin aquests ajuts a les persones que estaven malaltes. Ara anem una mica a fer una visió d'ara, no, del present, i llavors una mica, Blanca, si tu ens una miqueta, ara la germandat, no, què suposa, quins objectius té en aquests darrers anys, com ha anat canviant, sí?
Hola, bona tarda.
Hola.
Bé, els objectius de la germandat es poden definir en l'ajuda mútua i germanor entre els socis i vilatans de l'Espluga de Francolí. Això com també desenvolupar activitats de caire social, cultural i recreatiu, destinades totes elles a potenciar les relacions interpersonals de la població en general i de la gent gran en concret, creant espais, activitats en tot el col·lectiu i que tot el col·lectiu s'hi senti identificat.
Llavors, és a dir, quins objectius teniu vosaltres com a germandat aquest any, per exemple?
Els principals, gràcies al local que hem creat a la plaça de l'Església, podem continuar amb els objectius de sempre, innovant-los i obrir portes a altres de nous, al gaudir allí en aquell espai de més comoditat i confort. El local es troba al centre del poble, obert a la plaça, sense barreres arquitectòniques, on s'hi pot sentir a gust la gent gran i o discapacitada, que malgrat les dificultats personals vulguin gaudir de la vida social i activa de la població.
Clar, perquè una mica seria aquest local que has dit molt bé tu, que aquest any s'ha obert, és una manera de que el poble pugui participar més d'aquesta associació, no? De fer una mica més present l'associació en el tarannà diari del poble, oi que sí? Llavors, de cara a aquest any, quins altres projectes teniu, no? Per fer, o què fareu en aquest local, per exemple, de la germandat, no?
Continuem amb els projectes que ja sempre hem tingut, que són fer cursos, tallers, pel bon desenvolupament sempre personal i humà. Viatges culturals, exposicions, trobades de germanor, concerts, conferències, presentació de llibres...
Perquè de quants socis estem parlant?
Estem parlant, passem per llarg de 300.
300 socis. Són socis que paguen una quota.
Exacte.
Sí, paguen una quota i ja fa temps que està establerta una quota, se paga 25 euros l'any. Llavors mirem de gestionar molt bé aquests diners, i ara, clar, vull dir, aquest local ens ha costat molts diners posar-lo en funcionament, perquè estava enderrocat totalment. Vull dir, hem hagut de fer els espais nous, els lavabos els han fet per cadires de rodes, o sigui, sense barreres, una sala polivalent, i llavors, bueno, la sort que tenim amb aquest local, que ja hi havia un bar-cafeteria, i aquest bar-cafeteria també l'hem obert perquè la persona que porta el bar-cafeteria paga les despeses quasi totals del local, o sigui, llum, aigua i lloguer. Sense aquest ajut, si no hi hagués el bar-cafeteria, no ho podríem tenir, no ho podríem mantenir, perquè, vull dir, les despeses que comporta són més del que cobrem dels socis, i llavors ja estaríem a zero per fer activitats, per fer ajuts i per fer tot el que ens proposem.
Clar, aquesta és la manera, no?, de dinamitzar l'associació també, no?, i que sí, surti més bé el poder fer tots aquests projectes que dèieu també, de presentació, sí, de llibres, de fer conferències... Sí.
Bueno, i el principal, ajudar. Vull dir, l'ajut mut...
Però de quina manera, ara?
De la manera que ajudem.
Sí, per exemple, feu els tallers de memòria, no?, que és un ajut que feu vosaltres. Sí. Què més? Quins altres ajuts hi ha una mica que ens pugueu explicar?
Bueno, nosaltres tenim, en primer lloc, una predisposició a facilitar ajudes en aquells àmbits que ens ho demanen i que hi podem interferir, com poden ser visites, acompanyaments a hospitals, metges, companyia a hores determinades, donar suport a la gestió de documentació de caire administratiu, una participació activa en els esdeveniments festius i culturals del poble, sempre hi participem, vull dir, quan hi ha esdeveniments també culturals i festius al poble, sempre s'hi participa.
L'any passat era que es va fer obra vila i es va fer moltes millores a l'ermita, el que ara ja no en fem perquè ja està tot solucionat.
Clar, clar.
I ara ha passat a la diòcesi. Però l'any passat, si no, l'ermita hauria estat ensorrada, eh? Hi va haver molta gent que cada diumenge venia a fer obra de vila.
De forma voluntària, molt bé.
Molta voluntària. I ha quedat molt maca l'ermita. El que ara, doncs, ha canviat també de sistema, vull dir, ara és de la diòcesi.
Bueno, i el que hem fet també aquests últims anys és potenciar les celebracions a l'ermita. Les celebracions que fem a la Germandat sempre les fem allí en aquell indret. I durant 7, 8, quasi 9 anys hem fet millores a l'ermita perquè estava, bueno, feia molta falta. I ara ho hem estat fent durant 8 anys, però l'any passat, com que l'ermita ja va passar... l'arcabisbat va donar la gestació la gestió a la Fundació Santa Maria de Siurana, llavors, bueno, això ja ha canviat perquè ells tenen altres projectes per fer, i llavors nosaltres amb això ja ha canviat, no? Vull dir, ja no podem anar mantenint l'ermita perquè són ells els que ho han de fer. El que passa que sí que hi ha el compromís de que la gent de l'Espluga pot continuar i continuarà tenint els drets, com sempre he tingut, de l'accés i de gaudir dels espais de lleure i de devoció, com sempre.
Com sempre.
I aquest és el compromís que tenen i el compromís que la Germandat procurarem que es mantingui.
Molt bé. I després, vosaltres, per exemple, no? Dèieu això de la quota, de que teniu socis. Voldria fer alguna crida? Us agradaria dir que hi hagués més gent, per exemple, que hi hagués en aquesta associació? I també, què trobeu a faltar i que demanaríeu una mica l'ajut de l'Ajuntament? O del poble, o alguna cosa que us agradaria, perquè ja que estem en un mitjà que té molt de ressò, doncs ho podeu aprofitar, no? per tancar una mica.
Sí, per descomptat. Tots, vull dir, ens agradaria, no?, engrandir encara el nombre de socis i sobretot que fossin socis més joves. La mitjana d'edat és una mitjana d'edat una mica alta i, és clar, pensem que si, bueno, la gent gran se va fent més gran i si no entren jovens que tinguin ganes de continuar, pues, bueno, un dia o altre la germandat s'acabarà, perquè ara nosaltres, la junta que portem, ja portem potser 15 anys.
Clar.
I clar, vull dir, sí que es va renovant, però ara ha entrat gent més jove, eh? Això també és veritat, perquè, bueno, ha entrat a la junta un noi que té 23 anys, 24,
molt bé.
I això és bonic, això és maco. A més, té moltes ganes de fer coses i està molt il·lusionat. N'hi ha de mitjana edat i, bueno, n'hi ha de més grans. Pues la il·lusió fora que s'impliquessin el jovent, que vegessin que la germandat hi ha molta cosa a fer i que ens volguessin reforçar.
A mi va fa uns 3 anys que hi havia una necessitat d'uns nanos d'aquí a l'Espluga que els hi feia molta il·lusió tindre gegants, perquè ells poguessin sortir, poguessin ballar, poguessin integrar-se. I sí, doncs mira, la germandat, la junta, van fer uns gegants, que són el Miquel i la Trinitat. I totes les festes i així també surten amb els gegants del poble. I aquests nois que porten els gegants els hi has donat molta il·lusió,
Clar, s'ha fet una manera de que fos complert el seu desig.
I la millor poden sortir en algun poble, que hi ha una trobada i tot això, i les festes de la Santíssima Trinitat també.
I aquest any és la Pubilla de la Conca, la geganta.
Sí, la Trinitat, aquest any l'han fet Pubilla de la Conca.
Això és genial, això, eh? Sí, felicitem.
També hi haurà una trobada de gegants i tot això.
Prepararem una bona festa, que s'ho mereixen.
Sí, molt bé, molt
bé. Molta il·lusió. I quan veus aquests nens que tenim poca cosa i que ara tenen algú, molt feliços.
Doncs us agraïm moltíssim que hàgiu vingut, la Filó.
Si hi ha alguna cosa,
si hi ha alguna cosa que voleu afegir, que voleu demanar, que creieu que...
Bueno, que tothom ajudi el que pugui, perquè és una entitat
molt que s'ho mereix. Una cosa que també voldríem remarcar, que han posat ara també en funcionament, un servei de fer menjar casolà a la germandat i portar-ho a domicili a gent gran, que a vegades que està malalta, o gent que no és tan gran però que en certs moments ho necessiten. Llavors elaborem menjars casolans, i ara més que res el cap de setmana, algun dia entre setmana també, perquè n'hi ha que ens ho demanen i ho necessiten, gent que potser han pujat de l'hospital i es troben que no tenen potser massa a l'abast per fer-se una sopa o el que sigui, i llavors elaborem menjar casolà i els hi portem a domicili.
S'ha de ser de la germandat?
A veure, si hi ha necessitat i una persona no és de la germandat, no diríem que no. Però ara tots els que tenim els serveis que fem són de la germandat, són socis de la germandat, ho fem amb un preu molt assequible, un preu de cost i el menjar de qualitat.
Molt bé. Doncs molt aquí
contents.
També fem aquesta...
Sí,
perquè si algú necessita o algú vol col·laborar, doncs pugui adreçar-se al local o a algú de vosaltres i pugui tenir aquesta oportunitat, no tant d'ajudar com de ser ajudat,
sí,
també.
Sí,
eh?
Sí.
Molt bé, sí. Fantàstic. No, Filó? Sí. Bé, doncs estem molt contentes i també una mica emocionades, perquè ens ha agradat molt, Trini, que hagis vingut.
Sí.
Perquè deu ser de les sòcies, potser...
De la Junta, la més vella.
La més vella, exacte. Blanca, també supercontentes de que hagis vingut, perquè també és una manera d'educar, no? Per això ha vingut el Persones que Eduquen, no?
Sí.
De conservar una associació tan antiga com és la Germandat,
sí.
Una associació que el que pretenia era ajudar les persones, i no hi ha res més bonic que ajudar algú, no?
Jo encara me'n recordo de quan era viu el meu avi, que anaven a ajudar els malalts. Això em va quedar molt gravat.
I això és bonic, Trini. Clar que sí. Gràcies, eh?
En definitiva, el que volem a la germandat és ajudar, compartir i ensenyar. Ensenyar valors, si pot ser.
Doncs, amb aquestes paraules tan boniques de la Blanca, us acomiadem. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornes boja.
Molt bé, i continuem aquí el Persones que Eduquen, ara amb l'escriptora espluguina, la Maria Carme Poblet. Hola, benvinguda, com estàs?
Molt bé, i moltes gràcies.
Preparada per...
Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres molt també. Anem a fer una mica d'introducció molt petiteta, després ja deixarem que ens expliquis tu, perquè el millor que ja és escoltar la pròpia escriptora, la pròpia persona. Però la Maria Carme Poblet és una persona que l'any 2013 rep el Premi Narrativa de Ribera d'Ebre amb l'obra Pluja sobre terra molla. I l'indicatiu més bonic és que no havia publicat res. És a dir, ell es presenta, ella devia fer una vida interior molt rica en paraules escrites, i un dia decideix, que això ens ho explicarà més bé ella, presentar-se un premi i el guanya. I això és una cosa que jo trobo magnífica. Perquè què vol dir? Que tenim una escriptora a l'Espluga que escriu meravellosament bé, perquè per això et donen el premi, perquè ets la persona d'entre moltes. Ella fa així amb el cap, però no. Us asseguro que si es llegiu el llibre us encantarà i estareu d'acord amb mi, perquè escriu molt bé i escriu d'una manera que arriba a l'ànima. I a vegades no cal moltes presentacions amb una persona que escriu, sinó és dir el que és, no? Jo crec que, ella arriba a l'ànima, no? I té aquest llibre que es diu Pluja sobre terra molla, que va guanyar aquest premi, com us dic, en té dos més que ha presentat aquest any, un es diu La llargada ombra d'una perversió i l'altre 13 relats de vertigen. Avui la tenim aquí i anem a conversar amb ella de tots aquests llibres, de la literatura i una mica d'ella també. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Aviam, una mica explica'ns com sorgeix, no? Com te n'adones que tens ànima d'escriptora, com te n'adones que t'agrada escriure i com decideixes presentar-te un premi.
Jo encara no he descobert que tinc ànima d'escriptora, però sí, és molt bonic això que em dius.
Sí que la
tens. Jo, és una història una mica senzilla, no té cap d'això, que volta de full. El que passa és que a mi sempre m'havia agradat la literatura ja de petita. Després va passar el temps i he estat amb altres coses i em vaig trobar que treballant en el lloc de treball vaig patir una caiguda baixant per les escales del jutjat de guàrdia i vaig tenir una lesió a les cervicals i vaig estar 3 mesos de baix. Vaig estar un mes que no podia fer res ni bellugar, bueno, estava allí donant voltes i amb llapis escrivia històries, escrivia coses que jo recordava, no històries inventades, coses que jo recordava. Al cap d'un mes, llavors m'ho vaig posar a l'ordinador a escriure coses que jo recordava, no, però sense cap intenció de res, ni de publicar, ni molt menys, no? I el resultat d'aquestes històries que vaig anar escrivint, després se me va despertar la creativitat, no? Llavors vaig començar a crear històries que no tenien res a veure amb les vivències que havia pogut tenir o no, no? I a resultes de tot això, és el llibre aquest, 13 relats de vertigen, que és abans...
És anterior,
el que passa que el vaig publicar després.
Molt bé.
O sigui, que abans de posar-me a escriure una novel·la, abans havia escrit relats curts, però els escrivia per mi sense més.
I després arriba, doncs,
i
aquesta...
I després arriba perquè l'escriptor, Esplugui, bon amic i gran persona, i gran escriptor, no vegis?
El Joan
Render. Em va empènyer que l'havia de presentar un premi. Dic, no, per presentar-lo un premi encara no tinc prou ofici, jo. Que l'has de presentar, perquè tu escrius i fas... que me va animar a presentar-lo i per això el vaig presentar, perquè em va animar el Josep, del Joan, perdó.
Doncs va fer molt i molt bé, perquè així això va fer que t'esperonés i que continuessis,
sí,
no?
Sí, això va fer que ja...
I d'aquest.
Llavors després va venir aquest. O sigui, quan vaig acabar un ja vaig enllaçar amb l'altre.
La llargada ombra d'una perversió.
Sí.
Què en diries? O que... Nosaltres sabeu què voldríem? Voldríem que la Mari Carme i la Montse, que tenen molta gràcia amb això, que quan acabem d'aquí tinguem moltes ganes de llegir-los tots tres. Com ens ho faries? Com ens ho vens, això?
Jo no sé si ho sabré vendre, perquè a mi el que més m'agrada és parlar dels meus llibres, és com un... Perquè avui els he acabat d'escriure i ja està, i estic amb una altra cosa. Avui no he escrit gens de les altres coses que tinc, perquè no ho barregés, per no barrejar-ho, no? Per poder parlar d'això, no? La llargada ombra d'una perversió, diguéssim, el punt de partida, el que em va inspirar, va ser una notícia fatal, que jo vaig llegir un dia passejant amb el meu novi per Tarragona, una notícia al Caso, hi havia la portada, eren les dues o les tres, allò, la botiga estava tancada, portaven la portada una fotografia d'un home que havia matat el seu escolanet a Port de Sagunt. La fotografia, per les inicials, dic, podria ser aquell. Perquè és que, a més, hi deia que havia estat a l'Espluga de Francolí. Però ni ho sabia, clar, ni ho vaig preguntar a gent del poble, i ara, què pot ser, que no sabia. I pensava, dic, deu ser aquell, però tampoc n'estava segura. I mai, ben rastrejant per internet, mai havia trobat res. Però aquest home va morir l'any 2003. I resulta que un altre capellà de la seva ordre, aquest eren mallorquins, la majoria de capellans que hi havia aquí a l'Espluga, dels pares Paüls, eren mallorquins. Pues un capellà de Mallorca va escriure una biografia de vides exemplars de capellans de la seva ordre, i el va incloure amb ell, amb la biografia que havia estat, i a més havia posat que havia estat un temps a la població de Port de Sagunt, que va tenir una situació molt, molt dolenta, que ell va assumir amb humilitat i santedat, jo al·lucinava,
clar,
de veritat.
Clar.
Ho va després amagar. I després, això havia passat el 1971,
sí.
El 1975 deia que estava a la població de Lleida, en un barri de Lleida, fent de capellà.
Com si no hagués passat res.
Què ha passat? El 1974 van ajusticiar el Salvador Puig Antic perquè hi havia la pena de mort.
Sí.
I aquell home, què ha passat en aquest temps? Bé, és a dir, clar, a mi això em va impactar.
Clar,
em va impactar. Uh-huh. I llavors, bé, quan va arribar el Sant Pare aquí, perquè això va passar a la població de Port de Segur, que és una població, sí, és del País Valencià,
sí.
Va anar al Sant Pare l'any 2010 al País Valencià, llavors hi va haver un rebombori i va sortir tot això. I un dia jo vaig entrar en una pàgina web que feien preguntes i deien, sobretot, i bueno, es feien queixes, no? Va sortir la notícia aquesta d'aquest nen que el van matar, que s'havia d'haver fet justícia, que no sé què, i a més també s'hi va posar implicat el capellà que va trobar trobar l'home aquest,
el sacerdot aquest,
que arrastrava la criatura que ja l'havia matat i l'anava a tirar en un pou.
Ostres.
A veure, aquest senyor, en Josep, bueno, aquest capellà, va sortir d'aquí a l'Espluga i se'n va anar a fer una substitució a la població de Port de Segur per un any o per dos anys, no ho sé.
Aquest senyor, en Josep Prats,
i el dia abans de marxar, que tenia que marxar, va violar i matar la criatura, perquè es veu que ja feia temps que el violava, perquè no el delatés, doncs va tenir aquesta cosa. I la sort és que va arribar el capellà que ell havia anat a substituir i va trucar de seguida amb una ambulància, perquè la criatura encara era viva, i a la Guàrdia Civil.
I el nen, quan va arribar a l'hospital...
I el nen, quan va arribar a l'hospital, ja estava mort,
no? O sigui, sí, que això és la base...
Això és. No, a veure, a mi em va inspirar... Jo explico ara una mica la història, perquè m'ha preguntat a què
sí,
passava.
Sí, 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 sí.
Clar, jo a partir d'aquí vaig crear un perfil,
de vivència, de personatge, del tipus de món...
Sí, del tipus de personatge que pot arribar a violar i que pot passar. I llavors, a partir d'aquí vaig escriure aquesta història. Però a la segona part, que és del 1950 al 1000 cap a, ai, el 2000 no sé, el, no, el, sí, el 1900 quan ell estava aquí, sí, el 1950 al del 1971 que acaba,
sí,
que ell era l'època que estava ell aquí a l'Espluga, llavors me va inspirar perquè jo aquest home el coneixia, m'havia confessat de mi quan vaig fer la primera comunió. O sigui, jo anava molt a jugar a los padres. Anàvem a Montsalvador Rovira, recordo que cada dissabte anàvem a dalt als padres, ens obrien el parc que tenien allí, i allí ens engronxaven, hi havia els estudiants, sí, allí, que ens vigilaven, i bueno, i la mainada d'aquí l'Espluga, i passàvem, i teníem la sort de tenir a dalt als padres, que feien cine, que feien coses per a la canalla, que no hi havia ningú més.
Clar, clar. Per tant, a partir d'aquesta història que et frappa i et no, que s'inicia aquesta obra...
S'inicia
això. Exacte. I llavors, clar, però és un personatge femení, el personatge... No, hi ha diferents...
A veure, jo he creat un personatge...
D'acord.
I a partir d'aquest personatge, al voltant d'aquest personatge
hi ha tot un entramat,
S'ha de llegir.
Sí.
Exacte.
S'ha de llegir.
Hi ha tot un entramat i bé, i sí que
hi ha matèria.
Hi ha matèria, vull dir que sí, i a més no surt ell sol. Aquí surt també, que aquest sí que és verídic, un altre capellà aquí a l'Espluga, que era pederasta, a la part aquesta del 50 al 70. Sí, que no és ell sol. Ell me va inspirar a poder escriure això, i al moment d'escriure el que també és aquest ressò de memòria involuntària, no?
Clar, clar.
Que va sorgint. És a dir, quan comences una novel·la, doncs tu vas anant fent, van apareixent els personatges que tu te venen a la memòria, i vas anant avançant i trenant que tot lligui, però clar.
Doncs et felicitem, la Filo i jo, per aquests tres llibres, que no és fàcil parlar d'aquestes coses, i menys d'una forma literària que pel lector, no?, resulti atractiva i al mateix temps verídica, i això crec que està més que aconseguit, no? Sí, segur. A més, si el Joan Render, que és un escriptor, com molt has dit tu, de cap a peus, et va dir que presentessis aquest en el premi que vas guanyar, és perquè realment allò que t'he dit jo, que tens ànima d'escriptora, és així, eh? Fa que tu ets modesta i no ho vols dir. T'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí entre nosaltres. Nosaltres convidem els espluguins i les espluguines i les persones que ens estan escoltant que llegeixin La llargada ombra d'una perversió, que llegeixin també Pluja sobre terra molla i 13 relats de vertigen. I ja ens acomiadem avui, aquest diumenge dia 11 de febrer, la Filo i jo, contentes que ens hàgiu escoltat, gràcies al Gerard Bosch, que sempre el tenim allà al control tècnic i li fem uns xous que és massa, i us desitgem doncs, l'endemà de Carnaval que sigui magnífic.
Això mateix. I el dimarts podeu escoltar-ho en diferit, també a les 12, i sempre a la pàgina web de l'Espluga Fem per Ràdio. Que tingueu un bon diumenge, un bon Carnaval, un bon dimarts de Carnaval i una bona setmana. I que tot us vagi molt bé.
Una abraçada.